Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal de nou? Per fi és divendres i el cuerpo lo sabe. El cos ho sap perfectament. Avui, divendres, dia 24 de gener, és Sant Francesc de Sales, que és patró dels escriptors i dels periodistes. Li posarem moltes espelmes perquè... i la professió. I es celebra el Dia Internacional de l'Educació. Tal dia com avui, del 1924, a Rússia, concretament a Peregrad, abans coneguda com Sant Petersburg, es va batejar com Leningrad. El 1939, en plena Guerra Civil Espanyola, el govern republicà abandona la ciutat de Barcelona davant de l'avançada de l'exèrcit franquista. Tal dia com avui, del 1945, l'exèrcit vermell allibera Cracòvia a la Segona Guerra Mundial. I el 1977, un grup de feixistes assassinen a 5 advocats laboralistes al carrer Atocha de Madrid. I el 1984, tal dia com avui, surt a la venda als Estats Units el primer ordinador Apple Macintosh. Tal dia com avui, ens van deixar Calígula, emperador romà, el pintor Modigliani o el polític britànic Winston Churchill. I avui és l'aniversari del gran Neil Diamond, apunta això, Eric, per després, per la desconnexió, de l'Andreu Buenafuente, que en fa 60 anyets, o del futbolista Luis Suárez, que va jugar al Barça però que també li va donar l'última lliga a l'Atleti. Te quiero, Luisito, de verdad, te quiero. Això és el Carrer Major, la millor opció per estar entretingut i informat. Gràcies a la nova Ràdio de Reus, a Ràdio Hospitalet de l'Infant, a Ràdio Montblanc, a Ràdio La Selva del Camp, a Ràdio Ciutat de Tarragona i a Baix Camp Ràdio. Seguim!
Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
I ara anem cap a Tarragona. Allà ens espera des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona l'Adrià Requesens amb un convidat que darrerament ha estat als ulls d'una altra persona. Anem a conèixer aquesta història. Adrià, molt bona tarda.
Bona tarda, Toni. Doncs així és, va ser als ulls i l'orientació durant la cursa del corredor maratonià invident i natural de Terrassa, Jordi Bascuñana, de 47 anys. Estem parlant amb el nostre convidat jove corredor tarragoní, el Dani Jiménez Branera. Molt bona tarda, Dani.
Molt bona tarda.
El Dani, de fet, ja el coneixíem de fa 2 anys amb un dels episodis del podcast de Veïns que podeu recuperar a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquells moments, amb 34 anys, doncs tenia la fita de ser l'espanyol més jove de la història, de fer més maratons. Acumulava en aquell moment, Dani, 100 maratons i també d'haver fet 4 en 4 dies. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Ara han passat 2 anys. Quantes portes ja acumulades?
Doncs ara 137.
És un no parar, eh?
És un no parar una setmana rere l'altra.
Explica'ns una mica, recorda'ns, doncs, quina va ser la primera vegada que vas córrer i com va sorgir?
Doncs mira, va ser el novembre del 2013. Vaig córrer la primera mitja. Podríem dir que per culpa del Josep Maria, que em va fer entrar en aquest món, per sorpresa no sabia ni que existien mitges, maratons, ni 10 quilòmetres, ni 5, i m'hi vaig animar i mira, fins a aquest punt de ser l'espanyol més jove de la història, em fessin maratons, 50, 4 en 4 dies, molt bé, molt feliç.
Qui era aquest Josep Maria que comentaves?
Doncs bueno, és un senyor, un amic, i bueno, que ell corria un munt de mitges, no? I sentia admiració per totes les mitges que corria. A dia d'avui l'altre dia parlàvem i crec que jo porto bastantes més maratons que ell mitges, però bueno, impressionant, impressionant.
Deu ser que això de córrer, doncs, agafa el cuquet, no?, per no fer-ho una vegada només i fer-ho contínuament.
Sí, jo de fet només busco maratons. Ja no busco ni mitges ni més llargues. Busco fer maratons, m'agrada, així puc viatjar fins a fer 15 països que porto diferents i bueno, una experiència total de vida.
Uh-huh. Què t'aporta haver integrat doncs, en el teu dia a dia, en els teus hàbits, a això de córrer, a fer marató?
Doncs mira, fins al punt de tindre un negoci que es diu de Barber Room Perruquers, tindre una pelo amb el meu nom a fer maratons, pues, a desconnectar, pensar en la meva família, en els meus amics, pues, la feina, en tot el que ha passat a la meva vida, pues, allí ho deixo, uh-huh, en cada trepitjada.
Incorporar més l'esport, que és tan saludable, no? També.
Exactament, sí.
Uh-huh. I com dèiem, doncs, no només en el territori, perquè ara ho deies, també et permet viatjar a altres indrets.
Exacte, fins a 15 països. Molt bé, molt bé. L'últim sembla que va ser Eslovàquia, em sembla, així que Eslovàquia i Andorra, així que perfecte.
La primera cursa que vas fer fora, com la vas afrontar, això d'haver-te d'anar fora, d'haver viatjat, clar, sent la primera vegada, no?
Doncs em va agradar molt i va ser la Marató de Praga el 2017, me sembla, i ho vaig viure molt bé. Moneda diferent, idioma, veure gent amb... Els dos sols portaven unes banderetes de cada un d'on era. Pots veure, no? Era algú diferent que córrer les curses d'aquí a Tarragona o del voltant.
Mm-hmm. Acostumes a fer-les tu sol o viatges i les fas també amb algú altre?
Sí, normalment ens ajuntem 4 o 5 i anem. Sobretot amb la meva parella i després, doncs, bueno, amb algun amic.
I en aquesta última que havies fet, com dèiem, doncs, la vas fer d'una forma especial, no? A Màlaga, ja que en aquesta doncs, vas permetre de que la pogués realitzar també una altra persona, en aquest cas un corredor invident, sec de Terrassa, en Jordi Bascunyana, que pogués fer la seva pròpia marató amb la teva ajuda.
Exacte, ell portava ja 5 maratons, que les admiro, ja he dit en altres ocasions que més val 10 metres d'ell que les meves 137 maratons. O sigui, és impressionant i, bueno, me vaig sentir mil vegades millor persona. No sé, tot el que vaig sentir amb ell va ser espectacular. Va ser molt bonic.
I com va sorgir aquesta idea, aquesta circumstància? Com el vas conèixer? Com...
Doncs mira, jo vaig fer el Marató de Londres, de Llebre de 3 hores 35, i ell de casualitat també feia 3:35, anava amb una altra guia, i jo el vaig veure i vaig sentir admiració de que algú amb les seves capacitats doncs, pogués fer realitzar aquesta marató. I el vaig animar, no? Li vaig donar com l'enhorabona, donar-li força, no? I de casualitat ell volia fer 3 hores 35 també, doncs així que vam compartir part del viatge dels 42.195 metres. I li vaig dir que era de Tarragona, que ell de Terrassa, que tenia una pelu. I un dia em van vindre a visitar la pelu, que ell estiuejava per aquí a prop. I bueno, vam quedar per anar a Sant Sebastià a córrer uns metres, uns quilòmetres. I després que a Màlaga ja faríem la marató sencera. Sant Sebastià es va suspendre per l'aire, però sense entrenament van fer 4 quilòmetres per la playa de la Conxa i reia Màlaga a tope. Ja va ser total.
Com us va organitzar? Com vau coordinar-vos per fer aquesta cursa de forma conjunta?
Exacte. Jo, com et dic, no havia fet mai res igual. A part, feia de Llebre de 3 hores 45. O sigui, ajudava tota la gent que volia fer 3 hores 45 a mantenir un ritme de 5 minuts i 20 minuts al quilòmetre. I a part tenia el Jordi al costat, o jo al costat del Jordi. I bueno, va ser... no sé. Bueno, portava amb ell, m'ha ensenyat a Sant Sebastià, aquells 4 quilòmetres, una corda elàstica en forma de 8. Ell agafa d'un costat, jo de l'altre. Si tiro cap a l'esquerra, doncs ell tirava cap a l'esquerra. El sentit el tenia desenvolupadíssim, sobretot amb veu, un baden, una rotonda a l'esquerra, una rotonda a la dreta, vigila que hi ha gent a la dreta, a l'esquerra, endavant, frenem una mica...
Clar, perquè com era el terreny? Perquè ens posem una mica a la idea. Hi haurien obstacles i coses?
Sí, els obstacles més perillosos eren les persones. Ah. Perquè normalment quan t'apuntes a una marató tens que dir més o menys quin temps faràs, si 3, 3:15, 3:30, no? I tu t'acol·loquen amb un color al dorsal i t'assignen un lloc a la sortida. La gent el que passa que per sortir davant pues, menteix i llavors pues, va ser bastant més difícil. Ens trobàvem gent que anava més lenta que nosaltres, clar... El Jordi Puig, com d'això, ni es va donar compte. Però, clar, notava els meus nervis perquè jo corria per la acera com podia i ell ocupava el que era el meu tros de carril a l'acera, a l'asfalt. Així que, bueno, els primers 8 quilòmetres van ser bastant complicats. Però després, quan vam arribar al passeig, va ser com si fóssim amics de tota la vida.
Com va ser una mica el transcurs? Tu li anaves guiant, li anaves advertint el que tu anaves veient, com dèiem, doncs eres als seus ulls.
Exacte, hasta a vegades li demanava disculpes, li deia, ostres Jordi, que no m'han recordat d'aquest baden. Clar, per exemple, els badens n'hi ha de petitets, aquells negres i grocs, que són de mig metro, i altres que puges, te mantens a dalt, baixes... Jo li feia 3-2-1, però clar, ell no sabia si aixecar molt el peu, baix, quasi sempre com que mig ens ho pagava. Però bueno... Per el que hi havia, ho va fer brillant. A part, va fer 3:45.02. Ho va clavar.
De fet, és admirable doncs, com les persones invidents s'han d'afrontar una vida, una realitat, no?, plena d'obstacles i tot i així doncs, de manera figurada, exemples com, com amb aquestes mostres de que no hi ha barreres possibles, en aquest cas, doncs, per poder marcar-se la fita de fer una marató.
Ell no té ninguna barrera. És que ell és com, no sé, podríem dir que quasi una virtut. Ell és normal, fa tot, igual... És que, Adrià, és que ha corregut una marató. I en 3 hores 45, que és, suposo, que el temps més o menys que tothom vol arribar. No? És com si fes un còmput global dels temps, 3:45 és un objectiu per tothom. Espectacular. Que sento pura admiració pel Jordi.
Dius que és totalment admirable. Tu t'imaginaries fent a la inversa, estant en el seu lloc, o...
Home,
o series capaç?
Soc bastant tossut en qualsevol aspecte de la meva vida. De fet, les 137 maratons, 4 en 4 dies, soc bastant tossut. Suposo que si em trobés en una situació així, ho intentaria fer per, doncs no sé, per acabar plorant i dir, hòstia, ho he aconseguit, tinc superació, me sento útil. Suposo que sí que ho intentaria, però, ostres, seria molt difícil, eh? O sigui, seria impossible arribar a la porta d'aquí de sortida. És per això que sento admiració total.
De fet, us vau acabar emocionant, eh?, quan vau arribar a la meta.
Jo estava emocionat des de que vaig començar. I ell també. I això que n'havia fet, ha fet 6 maratons. Impressionant.
Mm-hmm. Abans ho deies, i jo m'havia marcat aquesta frase, que me sembla molt xula, que més valen els 10 metres a cegues d'ell que les 137 maratons teves, eh?
Inclús no m'agradaria canviar res del que he fet a la meva vida, perquè al final ho he fet amb tot el meu cor i amb el meu esforç. Però va, brutal. Ara mateix m'estic emocionant, és brutal, és que és impressionant.
Uh-huh. A la vegada també és una forma de conèixer altres persones, no?, i de també compartir circumstàncies i hàbits.
Tot, total. No sé, és que ha sigut impressionant.
Quines altres curses i maratons tens ja previstes per endavant? Perquè, com dèiem, no pares i cada 2x3 ja tens alguna pensada, no?
Doncs sí, és com quan vaig començar a fer maratons. No sé, potser volia fer-ne una. Després la cosa se me va liar. I, bueno, ja ha sigut Llebre a Londres, que és una de les 7 millors maratons del món, per 3 vegades consecutives ho he fet, he fet les 4 en 4 dies per l'epilèpsia, vaig fer 13 pel càncer infantil, i, bueno, ara suposo que un objectiu seria arribar a les 150, de fet crec que hi arribaré possiblement abans de l'estiu, i, bueno, ara tinc 2 al gener, en tinc 3 al febrer, al març en tinc un parell... Bueno, a l'abril en tinc 3 en 4... Bueno, potser que són 4 en 4 setmanes.
150. T'has plantejat fer-la d'alguna forma diferent o celebrar-ho d'alguna manera? O que la 150 sigui alguna en concret?
Seria difícil calcular-ho, perquè al final sempre dic que no corre aquell cap de setmana i al final enganyo els de casa i la corro. Com ma mare, per exemple, que també estava molt cansada ja de que faci tantes bestieses. Però, bueno, per exemple, a Vitoria és una marató especial... Pues vaig fer l'escena allà, uns dies abans vaig conèixer la meva parella, no? Està bé, me vaig ficar el dorsal del meu fill, que té 4 mesos allà, no? Està xula Vitoria, seria un bon lloc per fer 150. Però si no fos Vitoria i fos la d'abans, que és Aveiro, o la següent a França, segurament, l'important és sumar.
Uh-huh. Quina preparació física requereix? Que quan has de fer una marató, o ja en el teu dia a dia, quins hàbits, com te prepares?
Doncs mira, en algun titular que han fet és com Daniel Antirunner, perquè m'alimento de molt malament. Hamburgueses, pizzas, kebabs... Fatal. Me podrien patrocinar hasta alguna empresa aquestes de menjar ràpid. I sortir a córrer 2 vegades a la setmana, 5 quilòmetres tranquil, perquè clar, cada diumenge tinc 42, llavors tampoc me vull fer... No tinc ninguna lesió en 137 maratons... Llavors vull seguir corrents, no em vull obsessionar. Però bueno, ara m'he ficat un objectiu aquest any, que és des que vaig ser pare, i em vaig emocionar com el dia del Jordi, i vaig dir que correria els 365 dies de l'any, perquè estic emocionat de ser pare i pel fill que tinc, i de moment porto 15 dies. Doncs bueno, aquest any em prepararé corrent cada dia i corrent una marató sempre que pugui.
Una forma de cremar calories, doncs, també, eh?
Sí, em fa falta cremar-la, sí.
No, ben sec. Doncs, Dani Jiménez, felicitats per aquesta acció i per totes les fites que et marques i que assoleixes i que són d'admirat. De fet, jo vaig conèixer el Dani fa uns 12 o 15 anys, que sí. Vam en la primera feina, no, en un supermercat, aquella primera feina de joves.
Sí, sí.
I doncs és un plaer doncs, veure en aquesta trajectòria com ha anat evolucionant. Dani, moltes gràcies i fins
moltes
la propera.
Moltes gràcies i pues, m'alegro de veure't després de tants anys, com tu dius, que érem petites quan treballàvem allà al supermercat i, bueno, i ara pots veure'ns aquí a la ràdio. I espero vindre moltes més vegades.
Segur que sí. Doncs, Toni, ja ho veus, ens haurem de plantejar fer alguna cursa, una marató de l'equip de Carrer Major.
150 que vol fer contra cap que n'he fet i ho parlàvem amb l'Eric, tampoc. Seria interessat veure la capacitat de cadascú. Jo ja et dic que... L'Adrià Requesens segur que... A veure, acabar-la, mitja marató, però ja et dic jo que... L'Eric Rosique i jo, fatal. Gràcies, Adri, des de Radio Ciutat de Tarragona i també al nostre convidat, al corredor, el Dani Jiménez. Nosaltres seguim, sense córrer, aquí al Carrer Major.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Hem parlat avui de que avui és el dia dels escriptors i dels periodistes, Sant Francesc de Sales. També és el Dia Internacional de l'Educació, però sabíem que avui també és el dia del punt volat? Alça, noi! Gràcies a l'aprovació de les normes ortogràfiques de la llengua catalana del 1913, ha quedat fixada la L geminada, que és l'única grafia que només existeix en català. De l'actualitat de la llengua i de l'actualitat de la llengua catalana ens parla sempre la nostra companya, la Gemma Bufies, amb el seu podcast Dia Crític. Avui no va sobre el punt volat, avui va sobre videojocs en català. Som-hi!
Aquest és un nou capítol de Dia Crític, el podcast de llengua de la xarxa Més que parla sense embuts.
La presència del català als videojocs ha crescut en els últims anys, però encara té molt camí a recórrer en els grans de la indústria, on, tot i tenir més presència que abans, no tots els estudis catalans tenen els seus jocs en la nostra llengua. El projecte Ser Trencada és una organització sense ànim de lucre que s'encarrega de traduir videojocs al català de forma oficial quan és possible o no oficial a partir de mots i pedaços dels jocs originals. La seva tasca és totalment voluntària, per tant gratuïta, i el seu objectiu ben clar, fer créixer el videojoc en català i generar-ne demanda. Al capítol d'avui parlem amb el creador i gestor de Ser Trencada, Francesc Parisi. En què consisteix el projecte Ser Trencada?
Bueno, al final, Ser Trencada no deixa de ser un projecte comunitari, no? Que el que intentem és intentar traduir jocs al català per tal d'intentar preservar i expandir la cultura catalana a través dels videojocs, no? Ja que és una forma d'oci molt consumida, i al final no deixa de ser com un producte que es pot igualar com amb un llibre, amb una pel·lícula o amb qualsevol producte que sigui, bueno, preservable al llarg del temps. No? És una mica com intentar unir els nostres gustos personals pel tema de tot el tema digital amb el nostre intent, no?, de donar potència a la cultura catalana i a la llengua.
En què us beneficia ser una entitat no lucrativa vinculada a cap institució?
No sent associació ni sent cap cosa legalitzada, el que ens permet és dir les coses molt més clares, molt més directes. El concepte aquest de que existeixi Ser Trencada o de que existeixi alguna plataforma com a molt més organitzada de defensa de la llengua a través del voluntariat i de l'altruisme no deixa de ser, bueno, una falla del sistema.
I el món de la traducció dels videojocs, ens el podries explicar una mica? Què diferencia les traduccions no oficials de les oficials?
Les traduccions comunitàries no deixen de ser modificacions, el que es diu a internet, amb l'argot d'internet, que són mots. no? Que si, és a dir, tu tens un videojoc que t'agrada, intenta extreure els arxius del propi joc, traduir-los i tornar-los a incloure el videojoc per tal que estigui disponible en català de manera no oficial. O sigui, tu vas a internet, et descarregues aquest pedaç i el pots gaudir en català, no? Que això s'ha fet amb obres doncs, com el Dark Souls Remaster, el Sayonara Wild Hearts i d'altres obres audiovisuals bueno, que són de molta rellevància, però saps perfectament que l'empresa encarregada doncs, no arribarà mai ni a reconèixer la llengua ni a voler-la incloure, però nosaltres com a usuaris hem fet el pas aquest de dir vale, què hagués passat si en un passat s'haguessin fet les coses bé per tal de que aquest joc que ha arribat a milions de jugadors doncs, hagués tingut la nostra llengua incorporada oficialment. No? Això per una banda. I després hi ha les traduccions oficials, no? I aquí ja entra el tema aquest de que encara és molt més trist, no? Que hagi de ser la gent qui hagi d'anar darrere de certes desenvolupadores i explicar-los qui som, què fem i què volem aconseguir, no? Això bàsicament és tu parles amb les desenvolupadores i et donen o no accés als seus arxius oficials de traducció, nosaltres els traduïm, els localitzem i els tornem a cedir a l'empresa perquè tu quan compres un videojoc no et calgui fer cap cosa rara de modificacions ni descarregar cap cosa ni res, simplement comprant el videojoc vas a les opcions de la pròpia aventura i ja tens el català com a idioma oficial seleccionable.
Dia Crític, el podcast de la llengua catalana per quan ho vegis tot negre.
Com vius o viviu aquest etern picar pedra amb la llengua com a voluntaris?
No deixa de ser com una cosa com a molt, no sé com definir-lo, desquiciant, amargant per la pròpia comunitat, no? És a dir, no és comprensible que no haguem trobat la peça correcta per tal de que la gent professional que es dedica a traduir o que ha estudiat traducció o interpretació o filologia o el que sigui, s'estigui morint de gana mentre la institució, el govern o que sigui, està com a mig obligant a ser que la pròpia gent hagi de sortir en defensa d'una cosa que realment és un nostre tret característic, és únic del nostre territori, no? I, bueno, al final no deixa de ser, bueno, cansat. És molt cansat fer voluntariat, o sigui, acabes amb molt orgull perquè realment estàs fent com una cosa per la teva terra que te l'estimes, la vols preservar i la vols expandir, però al final, bueno, és una balança molt complicada de mantenir. El tema d'estar fent les coses bé sense cap altaveu que et reconegui el que estàs fent, mentre n'hi ha altres que s'emporten el mèrit i, bueno, fan gala d'unes xifres i d'unes coses que realment no són veritat. No s'expandeixen i hi ha un vox populi de normalitat lingüística o normalitat cultural que realment no és així. I per això existim i existim nosaltres, existim Softcatalà, existeix la Viquipèdia en català i com tants altres projectes que fa molts anys que estan picant pedra i es troben el mateix sentiment que nosaltres.
Quina seria la radiografia de la problemàtica que hi ha a Catalunya en el món dels videojocs pel que fa a la llengua?
La primera és que des del govern o les institucions, o com li vulguis dir, hi ha una mentalitat que no és com la nostra. O sigui, nosaltres el que volem fer és tenir com més videojocs en català millor, perquè així, com més videojocs tinguem, més amunt podrem anar amb l'escala de, ja no de qualitat, sinó d'importància de l'empresa, no? És a dir, si no tens com a molts jocs independents que estiguin en català, no podràs pujar el nivell, entre moltes cometes, això, per intentar picar una mica més de pedra amb alguna gran empresa que estigui movent com a molta més gent que el que pot moure tot el col·lectiu independent de creació de videojocs, no? I des del govern hi ha la mentalitat al contrari, és a dir, com més amunt piquem, més s'animaran la resta i més s'animarà la resta de la piràmide, no? I han pogut comprovar que això no va així, és a dir, tu no pots anar picant pedra constant amb una cúspide perquè aquest any 2024 que deixem enrere han sortit al mercat 18.800 videojocs i, òbviament, si tu concentres els esforços en un sol videojoc, te n'estàs perdent 18.800 més. Per tant, ja és una mentalitat que no funciona, val? Aquesta una. I l'altra vessant, que és la que em sembla com a molt més increïble, és el concepte de que la pròpia administració no confia en les persones. És a dir, tu ara m'estàs entrevistant a mi, com podries haver entrevistat a qualsevol altra persona, ser trencada, i al final no deixem de ser persones. A mi m'agrada molt definir-ho d'una manera com a molt bèstia, no? Perquè som uns matats darrere una pantalla. És a dir, no som gent inaccessible que no es pugui comentar, no puguem comentar alguna jugada, no puguem comentar com ens agradaria que fos tot el sistema. És a dir, som gent normal fent la nostra feina i al cap del dia doncs, acabem fent voluntariat per la llengua perquè hi ha alguna roda o alguna peça de la roda que no funciona. Barcelona, i ens sembla com a molt increïble que no es pugui accedir a nosaltres d'una manera com a molt més senzilla, perquè al final, vull dir, la solució potser no és tan senzilla ni tan poc assequible com potser ens podem pensar, però sí que l'accés o l'intentar començar a caminar, doncs sí que és com a molt més transparent.
Dia Crític, el podcast de la llengua catalana per als qui pensen que el català té solució.
I no seria interessant que, ja que el 64% dels videojocs produïts a Catalunya té versió en català, no podrien intentar que fossin el 100%?
Hi ha països que ho tenen, això. Per exemple, a França, sí, clar, jo me'n vaig cap a un país veí que té com unes lleis com molt més protectives cap a la seva cultura, no? A França no es pot distribuir cap joc que no tingui el francès com a idioma oficial seleccionable. Què ens diferencia els països catalans de França, que són un país? O sigui, nosaltres estem subjugats a una altra península que té les seves pròpies lleis, té la seva forma pròpia de pensar i té les seves pròpies maneres de fer les coses, diré, no? Per ser una mica com a molt més políticament correctes. Sí, Catalunya, igual que Andorra, fos un país amb les seves pròpies lleis, amb les seves pròpies costums i la seva pròpia defensa de la cultura catalana, doncs potser sí que es podria arribar a plantejar un escenari de, val, en aquest país no s'distribueix cap aventura que no tingui el nostre idioma com a idioma oficial seleccionable. Com que no ho tenim i com que encara ara és un sector que està molt basat en el tema del rendiment econòmic, és a dir, si ja està molt calculat, és a dir, si una llengua no arribarà a tenir una rendibilitat econòmica determinada, no la fiquem, que és el que li passa a moltes empreses japoneses amb el castellà. Com que el castellà no té una rendibilitat econòmica determinada, no el fiquem.
Com dèiem, aquest 2024, un dels titulars era que aquest 64% dels videojocs produïts a Catalunya té versió en català. Malgrat això, no es pot jugar en català a cap dels 10 videojocs més venuts. Sou optimistes pel que fa a la lingüística del sector del videojoc?
Quan vam començar la nostra activitat, el percentatge no arribava al 50%, era un 48%, si no vaig molt errat. Per tant, l'augment és significatiu i dona pas a una visió, quan no rasca la superfície, no? Dona pas a una visió com molt més positiva, no? En plan, hosti, estem fent bé les coses i realment la gent comença a tenir una mica de consciència, no? Lingüística i de territori, de defensa i tot plegat. Però al final te'n dones compte de que aquest 60 i poc% que hem arribat avui dia de jocs que es fan en català a Catalunya, no només no és el 100%, sinó que hi ha hagut molts videojocs que els han fet nosaltres, no els ha fet la pròpia empresa. O sigui, els hem hagut de passar per un col·lectiu, no?, de quatre matats traduint davant d'una pantalla que, per pura voluntat de preservació de la llengua, doncs està traduint el teu videojoc a una cosa que hauria de ser com a molt natural, no? Hauria de ser, ja si estàs a Catalunya o als Països Catalans, ja t'hauria de sortir de dintre, no?, el fet aquest de traduir la teva aventura, la teva creació a la llengua que realment hauria d'estar envoltant el teu territori. Per tant, és una mica com de llums i ombres, no? Sí que és veritat que l'augment aquest doncs anirà més i possiblement fins i tot a tot l'estat espanyol ja s'estan traduint videojocs al català que abans no es feia tant i ara també ha arribat a un percentatge que supera el 50%, cosa que és molt positiva. No deixa de ser una situació com molt cansada, molt d'esgotament emocional, molt d'anar picant pedra i al final la resposta que tu reps d'aquest tipus d'institucions és, no direm negativa, però sí que és com molt escassa.
Si voleu saber més d'aquest projecte, els trobareu a setrencada.cat i a les xarxes socials. I si t'hi vols sumar, de ben segur que dues mans i un cap els seran de gran ajuda. Fins la setmana que ve. Salut i llengua.
Les fortaleses i les debilitats de la llengua dels països catalans es posen en punt de mira al podcast de llengua catalana Dia Crític, un podcast fet al Camp de Tarragona, amb guió i locució de Gemma Bufies. Dia Crític, la llengua explicada des de la proximitat. Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
But I do blame the second that you set my
és la banda sonora original del Camp de Tarragona, amb la Paula Fitz, aquesta cantant reusenca que ens ha costat avui el David Fernández, sempre molts cops acompanyada pel Boris Beats. Aquí tenim aquesta segona cançó escollida, que es diu Confessions, d'aquesta dolça veu de la Paula Fitz, que ens porta, com cada dia, per partida doble, des de la nova Ràdio de Reus, el que més sap de música del programa i un dels que més sap de música del Camp de Tarragona, el David Fernández. Continuem aquí, a Carrer Major.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
Quatre minutets sobre el punt de 6:15 de la tarda. Ja encarem la part final d'entreteniment del nostre programa i quan encarem la part final sempre mirem l'agenda del cap de setmana amb la nostra companya, amb l'Iris Rodríguez, la que més disfruta del cap de setmana al Carrer Major. Iris, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Oi, 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 oi.
Per fi divendres, eh?
Oi, 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 quina alegria, noia, quina alegria que per fi, com dius tu, és divendres. I n'hi ha un munt de coses.
Sí.
Abans de que diguis tu, jo diré la de la Selva del Camp, si et sembla. Vinga. Que serà demà dissabte, ja ho vam dir, que hi haurà la presentació del llibre La muntanya del tresor del Martí Gironell, que estarà demà a les 12 del migdia aquí a l'Hort d'Iglésies. Ja ho saben, vinguin a comprar el llibre, a conèixer el Martí Gironell, a que el signi, si tenen d'altres obres també les poden portar, però bueno, que facin gasto, la gent que vingui aquí a fer gasto, a comprar-se el nou llibre La muntanya del tresor, demà a les 12 aquí a l'Hort d'Iglésies. I mira, i això és el que tenim aquí a la Selva, però hi ha moltes més activitats per tot el Camp de Tarragona, cert?
Sí, comencem per Tarragona, perquè avui al Museu d'Art Modern s'ha inaugurat l'exposició Silenci despullat, una dona a una, de Maria Elena Roquer. És una mostra que ofereix una visió retrospectiva de la seva obra des del 1985, quan s'instal·la definitivament a Catalunya, fins a l'actualitat, fins al 2024. I es podrà visitar aquesta mostra fins al 22 de juny.
Molt bé.
També a Tarragona, avui i demà, a les 8 del vespre, a la Sala Trono, tindrem l'obra de teatre Pazzo, que parla del testimoni generacional just en el moment que canvia de mà. És un emotiu espectacle sobre la relació de dos artistes que un dia van ser i que ja no són i que intenten, desesperadament, recuperar la il·lusió perduda. És un cant a l'amor, a la vida i a la llibertat.
Al Teatre Magatzem, amb la programació de la Sala Trono. Més cosetes a Tarragona?
Ja per acabar a Tarragona, diumenge 26, al Teatre Tarragona, a les 6 de la tarda es podrà gaudir de l'obra Imperfect, a càrrec de la companyia de comedians La Baldufa. És un espectacle de reflexió vers les pròpies limitacions, de descoberta de la bellesa no convencional i de recerca de les il·lusions. Un espectacle recomanat per a majors de 8 anys.
Per a majors de 8 anys, vale.
Sí.
Anem cap al Morell.
Al Morell, avui al Teatre Auditori, tenim l'obra de teatre Els Secundaris, dels Pirates Teatre. És una obra inspirada en els espectacles populars del Paral·lel de Barcelona de principis del segle XX, que barreja peces teatrals còmiques i de vodevil de l'època per fer un homenatge als professionals que hi ha darrere les grans produccions i, en concret, a tots aquells actors i actrius que han format part de la nostra història i que han estat oblidats. I el preu de l'entrada és de 12 euros.
Un respecte al vodevil, un respecte... els espectacles del Paral·lel de Barcelona, el Molino, la 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 la. Vinga, anem cap a la Canonja.
A la Canonja, avui a 6:45, al Teatre Municipal Orfeo Canongí, tenim la presentació del llibre Impossible, la Canonja viu la màgia, del Mag Gerard. Inclou també un tas de màgia, sorteig de 5 exemplars entre els assistents i la possibilitat d'adquirir el llibre.
I que pot desaparèixer també el llibre.
Sí.
Amb el Mag Gerard tot és possible. Anem cap a Reus.
A Reus, demà dissabte 25, a Lo Submarino, tindrem la primera edició del Love is Indie Fest. És un festival únic que farà història al panorama indie amb més de 6 hores de música en directe.
Ah, mira, a Lo Submarino. I més cosetes a Reus?
Aquest dissabte, a les 8 del vespre, a l'Orfeo Reusenc, podrem gaudir del concert de Mas del Jazz Orquestra. És una proposta pedagògica en format de Big Band que reuneix alumnes del Camp de Tarragona que actualment cursen el Grau Superior de Música. Un ambiciós projecte dirigit per Ivan Saez que pretén consolidar-se amb l'objectiu de fomentar el jazz entre el jovent. I el preu de l'entrada és de 15 euros.
Uh-huh. I diumenge què succeeix a la capital del Baix Camp?
I diumenge a les 11 del matí tindrem visites diurnes al Cementiri General de Reus. És una proposta que té l'objectiu de divulgar l'important patrimoni històric de l'equipament funerari, així com la riquesa artística que s'hi conserva i que en els darrers anys han aconseguit un major reconeixement gràcies a les accions de divulgació realitzades. Molt curiós,
jo vaig fer visita nocturna.
Al cementeri.
Al cementiri de Reus, sí, i molt, molt, molt interessant. I bueno, és que hi ha des del mausoleu del Prim, passant per tombes de reusencs il·lustres, les fosses comunes, l'espai dels republicans... Bueno, un patrimoni
mira,
històric...
Mira, aquest diumenge a les 11.
A les 11? Doncs mira, caldrà apuntar-se. I anem cap a Valls. Oh, la fastidiosa.
A Valls, ho hem repetit ja per activa i per passiva en aquest programa. Aquest dissabte i diumenge hi haurà nova edició de la Gran Festa de la Calçotada de Valls. És una diada festiva i popular que comptarà amb una varietat programa d'actes tradicionals, festius i també hi haurà concursos relacionats amb el calçot i la calçotada.
A veure, jo de menjar calçots no sóc de menjar calçots. Jo em menjo 5, 6.
Sí, no... jo sóc igual. I mira que la gent no... és... Jo no puc menjar només un calçot. Dic, mira, jo amb 5 ja és suficient.
Amb 5 ja és suficient. Ara, la salsa, si està bona, home, a mi donen pa i vinga,
sí,
allà, pim, pam,
totalment.
Pim, pam. I amb un trosset de carn, bueno, però calçot, 5 o 5, 6. Després el menja la meva companya, la resta que em deixo jo. Bueno, això és una barbaritat.
La salsa és la millor. La
sí, aquí estem d'acord, Iris. I anem cap a l'Espluga.
Vinga, més. L'Espluga de Francolí. Aquest diumenge 26, a les 12 del migdia, al Museu Terra, tindrem la presentació del llibre El secret de l'harmonia, de l'escriptora Lourdes Oliver Bonet i editat per La Musca. L'acte comptarà amb la participació de l'autora i també l'acompanyarà l'historiador Antoni Carreras.
I tanquem a Cambrils.
A Cambrils, aquest diumenge, a 6:45, al Teatre del Casal Parroquial, en el marc del cicle Diumenges al Teatre, gaudirem de l'espectacle familiar Antipasti, de la companyia El que me queda de teatre. És un espectacle de màgia i circ, tot al ritme de la millor música italiana.
Bravo, bravo. Grazie mille per questa agenda que nos ha offerto la nostra compagna di Radio Spitaletta dell'Infanti, la Iris. Buon cap de setmana. A l'Itàlia, com el porto.
Que vagi molt bé, Toni. A gaudir, que passa ràpid. Adéu.
Ai, sí, és veritat. Passa tan ràpid. Mira, em queden 20 minutets per arribar al punt de les 6 de la tarda i aquí comença el cap de setmana d'un servidor, el Toni Mateos. Però no marxin, que encara queda estoneta de carrer Major. Ara, els serveis informatius els hi acosten l'actualitat del territori. Servidor, Toni Mateos, s'acomiada. Fins dilluns. Bon cap de setmana. Adéu!
Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
Bé, amb aquesta sintonia, ara aquí sí, comencem el nostre informatiu. Queden uns 19 minuts per arribar al punt de les 6 de la tarda, moment que nosaltres aprofitem per començar i arrencar aquest informatiu que fem possible a les 6 emissores del Camp de Tarragona. Us parlem en nom d'aquestes emissores, Adrià Duc des de Radio Ciutat de Tarragona i jo mateix, Aleix Pérez. Comencem amb una notícia de portada preocupant, i és que 180.000 jubilats de la província es queden sense pujada de la pensió pel no al decret Òmnibus. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Tampoc es prorrogarà el salari mínim interprofessional que cobren a la província, aproximadament un 10% de les persones que estan treballant. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
182.300 jubilats de la província de Tarragona no veuran augmentar des de moment les seves pensions a partir del mes de febrer. Així s'havia decidit al desembre, però la no aprovació aquesta setmana al Congrés del decret Òmnibus, que inclou una vuitantena de mesures diferents, fa que l'augment quedi bloquejat. Es preveia una revalorització de les pensions en funció de l'IPC, un 2,8%, però amb el decret cauen moltes altres mesures previstes que afecten a milers de persones. 11.200 tarragonins que cobren l'ingrés mínim vital ja no el veuran revaloritzat un 9% a partir del mes vinent, fet que els suposarà perdre uns 500 euros aquest any. Tampoc es prorrogarà el salari mínim interprofessional que cobren a la província aproximadament un 10% de les persones que estan treballant, i les quasi 20.000 persones que poden utilitzar la bonificació social elèctrica ja no el podran gaudir. A més, també han quedat bloquejats els descomptes i bonificacions del transport públic, dels quals es beneficien milers d'usuaris a la província, tant amb busos com amb trens. Una altra de les mesures, la que preveia incrementar les aportacions a entitats locals, afectaria directament l'Ajuntament tarragoní i la Diputació. El decret es va tombar amb els vots en contra esperats de Vox i el PP, als quals es va sumar Junts. El senador del PSC i conseller d'Esports a l'Ajuntament, Mario Soler, considera que aquesta decisió no afecta la relació amb el grup municipal de Junts, de qui valora positivament la feina, malgrat que no s'ha mullat amb una possible entrada al govern.
Bueno, Junts aquí a Tarragona, la veritat és que s'estan comportant d'una manera totalment diferent. Són un soci fiable, confiable. Miren per la ciutat, per Tarragona, cosa que no fan els seus companys a Madrid i a Barcelona, no miren per la seva ciutadania. Bueno, si hi ha converses, jo la veritat no sé en quin estat es troben.
Tot i això, els socialistes de Tarragona s'han mostrat molt crítics amb Junts i amb els partits que han tombat el decret, ja que consideren que han pensat més en fer mal al govern de Pedro Sánchez que en la ciutadania. D'altra banda, afirmen que es treballa per tornar a votar el decret i s'espera que pugui tirar endavant, sobretot per garantir les mesures més necessàries.
Moltes gràcies, Adrià, per aquesta crònica. Comentava, no?, que hi ha aquesta congelació de tots aquests bonificacions i tarifes al transport públic. Tot i així, Tarragona ha anunciat, doncs, que mantindrà aquestes subvencions almenys de manera parcial.
Les tarifes i bonificacions actual del transport integrat es mantenen vigents a l'àrea territorial de mobilitat de Tarragona. Aquesta decisió compartida amb Girona i Lleida assegura que els preus i avantatges no canviaran fins que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible no indiqui el contrari. En cas que l'Estat anul·li les bonificacions actuals, la Generalitat garantirà un descompte del 20% per proporcionar la mobilitat sostenible i facilitar l'accés al transport públic.
Estarem atents a tots aquests canvis que pugui comportar aquesta no aprovació del decret Òmnibus. Ara canviem de tema, i és que el nombre de beneficiaris que gaudeixen del bo social a la demarcació de Tarragona ha crescut un 76% en els últims 5 anys i se situa a prop de les gairebé 24.000 famílies.
L'increment més pronunciat ha estat en el darrer trienni, amb més de 6.700 nous beneficiaris. Es tracta d'un ajut que actualment redueix entre un 50 i un 65% la factura de la llum sobre el preu voluntari per al petit consumidor. L'augment dels beneficiaris del bo social ha coincidit amb el pas de la Covid-19 i la crisi energètica posterior agreujada per la guerra d'Ucraïna. Aquest 2025, més de 10.000 famílies tarragonines, clients d'Endesa, hauran de renovar el bo social si volen continuar gaudint-lo.
Canviem de tema ara. Successos als Mossos d'Esquadra busquen un pres de Mas Enric que dijous va fugir durant una visita programada fora del centre penitenciari del Catllà.
Com ha avançat el diari de Tarragona i ha confirmat la CNN, l'home estava complint una condemna de 12 anys de presó per robatori. Durant una sortida programada a un centre terapèutic dels Pallaresos, el fugitiu va marxar sense utilitzar la força, amb l'excusa que volia sortir a fumar.
Seguim amb aquests successos, però ara més d'àmbit judicial. L'acusat de matar un altre home al setembre del 2023 a Reus ha negat que tingués la intenció d'assassinar-lo. En la seva declaració feta aquest divendres a l'Audiència de Tarragona, ha confessat que li va propinar dos cops al cap, que van fer caure la víctima al terra.
Llavors ha assegurat que l'altre investigat li va donar una puntada de peu. Aquest últim ha declarat que no coneixia el mort i ha dit que no es va barallar amb ningú. La víctima, que va morir a l'hospital per un xoc hemorràgic secundari de politraumatisme. La fiscalia demana 16 anys de presó per a cadascun d'ells per un delicte d'assassinat amb traïdoria i una responsabilitat civil de 230.000 euros. Així ha declarat un dels dos acusats. Sembla que no tenim l'àudio, no, però podem... continuem. Sí. En la visita d'aquest divendres també han testificat les perites i s'han reproduït les proves documentals. Les defenses i acusacions presentaran la setmana vinent els seus informes i peticions finals per tal que el jurat popular es tanqui a deliberar.
El conseller de Cultura, Òscar Ordeig, ha celebrat l'inici de les obres per portar aigua del riu Ebre fins a l'embassament dels Guiamets, que han de permetre que la comunitat de regants del Baix Priorat pugui fer un reg de suport a 1.400 hectàrees.
Uns treballs que s'han d'enllestir en els pròxims 8 mesos. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre s'encarrega de les obres que tenen un pressupost de 5,7 milions d'euros. Ja s'ha començat a condicionar una finca situada a tocar del riu a Móra la Nova en el punt on es farà la captació. L'aigua passarà un primer procés de filtratge i es passarà a una bassa que s'ha de construir i des d'allà es bombejarà fins a la canonada general. Seguidament es transportarà fins a la xarxa dels regants uns quilòmetres més amunt. Un cop arribi a aquest punt i en funció de les necessitats es determinarà si aquella aigua directament va als camps de regadiu o si es trasllada fins a l'embassament dels Guiamets. El president de la Confederació, Carlos Arazola, ha destacat la prestesa en la qual s'han activat els mecanismes per a dur a terme les obres.
El Ministerio nos encargó a la Confederación la redacción del proyecto. El año pasado, pues apenas han pasado, diríamos, 6 meses. Se redactó el proyecto enseguida, se hizo toda la tramitación. Ahí la Generalitat, todos los órganos ambientales también han informado con muchísima rapidez, lo que ha permitido que se desarrolle rápidamente. A final de año ya tuvimos todos los documentos.
Per altra banda, el conseller ha descartat que s'acabi portant aigua de l'Ebre fins a l'embassament de Siurana, sinó que, d'acord amb diferents agents de la comarca, van acordar dur-la a la zona regable de l'entorn de Siurana per tal de no fer un trasbassament de conques, ja que amb un alt grau de probabilitat aquesta aigua acabaria movent-se cap al pantà de Riudecanyes. Finalment, el titular d'Agricultura ha avançat que el 31 de gener pagaran ajuts a les comunitats de regants catalanes afectades per la sequera del 2023 per valor de 13 milions d'euros, dels quals 460.000 seran per la del Baix Priorat.
Onze minuts per arribar al punt de les 6 de la tarda. Passem ara a la plana local on Reu regula les actuacions d'artistes al carrer.
Aquest reglament encara està pendent de l'aprovació definitiva. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
L'Ajuntament de Reus ha aprovat inicialment el Reglament Municipal d'Artistes al Carrer que regula l'activitat artística a la via pública. La normativa estableix que persones majors de 16 anys, a títol individual o en grup, podran dur a terme propostes creatives com música, pintura, teatre o circ, sempre que es registrin al nou cens municipal d'artistes. Els artistes hauran de complir els requisits com respectar els horaris establerts de 11:15 del matí a 14:45 de la tarda i de 17:45 de la tarda a 21:45 del vespre. Actuar únicament en els punts assignats. Està prohibit utilitzar foc, pirotècnia o el mobiliari urbà, així com pressionar vianants per demanar diners. Aquest reglament, aprovat inicialment aquest divendres 24 de gener, encara està pendent de l'aprovació definitiva.
Gràcies, Laura. En aquest ple de l'Ajuntament de Reus que s'ha celebrat avui, també s'ha destacat un fet rellevant, i és que una trentena de persones es van manifestar ahir en contra del trasllat de l'estació d'autobusos.
Els manifestants van aprofitar l'entrega dels Premis Medi Ambient Ciutat de Reus per mostrar el seu rebuig a l'obra planejada. Ens ho explica també des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
Alguns dels membres de la plataforma defensa del Parc Mas Iglesias de Reus es van concentrar a la plaça del Castell per protestar contra el projecte de construcció de la nova estació d'autobusos. La manifestació va coincidir amb l'entrega dels Premis Medi Ambient Ciutat de Reus, un fet que van titllar d'hipòcrita i incoherent. Els manifestants denuncien que aquest projecte suposarà la destrucció d'un espai verd clau per a la ciutat, considerat patrimoni natural i punt de trobada pels reusencs. Amb pancartes van exigir alternatives que no impliquin la desaparició del parc i que escoltin la veu dels ciutadans. Escoltem a Òscar Mendoza, un dels portaveus de la plataforma defensa del Parc Mas Iglesias.
No pot ser que per una banda estiguin reivindicant el tema de medi ambient i per l'altra doncs, tinguin idees totalment contraposades amb el tema del Parc Mas Iglesias.
L'associació ha assegurat que continuarà mobilitzant-se per defensar el Parc Mas Iglesias i per reclamar un model urbanístic que prioritzi el medi ambient i la qualitat de vida de les persones.
Moltes gràcies, Laura, per aquestes dues cròniques. La Comissió Plenària de Protecció Civil de la Generalitat homologa el Duprocim de la Selva del Camp.
Amb aquesta eina estratègica s'aconsegueix coordinar una resposta unificada i eficaç davant qualsevol situació de risc que es pugui donar tant en l'àmbit municipal com territorial. En té tots els detalls l'Antonio Mellado des de Ràdio La Selva.
La Selva del Camp ha vist aprovar recentment el seu document únic de protecció civil municipal, una eina estratègica que agrupa tots els plans d'emergència de la població. Els plans inclosos en el DuproSIM varien en funció de les situacions de risc de cada municipi. N'hi ha que són obligatoris, mentre que d'altres es contemplen com a recomanacions. Seguint el compromís per reforçar la seguretat i prevenir els efectes de les emergències sobre la ciutadania, la Selva ha optat per redactar i integrar tots els protocols possibles al seu DuproSIM, siguin o no preceptius. El pla homologat per la Comissió Plenària de Protecció Civil de la Generalitat aconsegueix coordinar una resposta unificada i eficaç davant qualsevol situació de risc que es pugui donar tant a l'àmbit municipal com territorial.
Passem ara a la Ronda de Breus a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on el Templo del Sol ha rebut recentment el guardó Superplatge 2025.
Això el situa entre els millors càmpings d'Europa. Ens ho explica Iris Rodríguez des de Ràdio L'Hospitalet.
Una de les associacions automobilístiques més grans d'Europa, la DAC, ha otorgat el guardó Superplats 2025 un any més al càmping de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el Temple del Sol, situat a la platja del Tor. Aquesta entitat alemanya, amb més de 21 milions de famílies associades, és una de les principals organitzacions en el sector del càmping. Juntament amb el Temple del Sol han estat guardonats també amb un superplatge els càmpings La Torre del Sol i el Playa Montroig Camping Resort, tots dos de Montroig del Camp, el Camping Resort Sant Guí de Salou i el Tamarit Beach Resort de Tarragona, a la província tarragonina. Alguns d'aquests resorts també se situen al rànquing Top Camping 2025, tal com es va anunciar a la gala Pink Camp, que es va celebrar recentment a la ciutat alemanya de Stuttgart.
Gràcies, Iris, per aquesta crònica. El Port de Tarragona, a través del seu arxiu i el servei de publicacions, ha fet una donació de més d'un centenar d'exemplars de llibres nous, principalment de temàtica infantil i juvenil, per reposar part del material perdut i inservible a les biblioteques dels municipis afectats pels estralls de la Dana el passat mes de novembre del 2024.
Des del Port han volgut contribuir a millorar la situació precària de 12 biblioteques públiques, 8 arxius municipals i una biblioteca universitària després de les inundacions. Un altre dels criteris que s'ha seguit per a la selecció de llibres enviats és que estiguin escrits en català i valencià i hagin estat editats per empreses editores valencianes, algunes de les quals també s'han vist greument afectades per les inundacions.
Som-hi ara amb l'actualitat esportiva i és que el Nàstic vol evitar relaxacions en la visita del CUE al nou estadi.
La Morevieta encadena 5 jornades sense guanyar i se situa a 7 punts de la permanència. Ens amplia la informació des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Amb tothom expectant per la resolució definitiva del cas Godoy, el Nàstic intenta mantenir-se centrat en el dia a dia per preparar el partit d'aquest diumenge davant la Morevieta al nou estadi. Els tarragonins reben el cuer de la categoria i no volen deixar escapar els 3 punts. La Morevieta encadena 5 jornades sense guanyar i se situa a 7 punts de la permanència. La situació del conjunt basc, entrenat per l'ex del Reus Nacho González, és molt delicada. Tot i això, els granes saben que no serà fàcil. A la primera volta es van endur els 3 punts amb un penal transformat per Joan Oriol sobre la botzina. Dani Vidal, tècnic del Nàstic, deixa clar que estan obligats a donar la seva millor versió.
La nostra obligació és, independentment del rival que tenim davant, sortir a màxim nivell. És que ja ho hem vist a la categoria, rivals que han estat a la part baixa de la classificació, que han ficat els partits molt, molt difícils jugant com a visitants, que inclús han pogut treure empats o victòries, i nosaltres volem seguir en la línia de joc i de resultats que l'equip té a casa, i per tant ens exigirà estar molt molt bé per treure els 3 punts.
Serà l'últim partit de Lliga amb el mercat de fitxatges obert. L'equip sap que sumar 3 punts els permetria acabar la jornada en play-off. Vidal no podrà comptar en cap dels dos laterals titulars, tant Pol Domingo com Joan Oriol estan sancionats. Per tant, tot apunta que serà el torn de veure d'inici a Miguel Leal i Juncà, dos dels fitxatges d'aquest gener. El partit es jugarà diumenge a 3:45 de la tarda al nou estadi.
Últim minut que aprofitem per fer un apunt cultural, i és que malauradament també hem de lamentar la mort de Joan Giné Masdeu, una figura clau en l'educació i la cultura del territori. Nascut a Falset del 1950, Giné deixa una empremta inesborrable gràcies a una vida dedicada a la pedagogia i a les lletres catalanes. Durant els anys de tardor franquisme, Giné va ser pioner en ensenyar el català en circumstàncies adverses, primer a l'Escola Elisabet de Salou i posteriorment a Antoni de Martí Franquès de Tarragona, on va exercir de professor, de cap d'estudis i durant dues dècades com a director. Amb aquest record tanquem l'informatiu d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem dilluns amb més Carrer Major a partir de les 4 de la tarda. No s'ho perdin. Adéu.